Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Permisos climàtics. Aquest és l'últim invent que s'ha tret de la màniga la vicepresidenta del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Bona tarda, sóc Carlos Losada i la mesura que va rebre ahir el vistiplau del Consell de Ministres contempla que els representants legals dels treballadors, és a dir, els sindicats o en el seu defecte, els delegats de prevenció de riscos laborals, puguin acordar la paralització de l'activitat en una empresa davant de catàstrofes i fenòmens meteorològics adversos, com per exemple el que ha passat a València amb la famosa Dana. Famosa i catastròfica. Cadana, clar. En cas que siguin necessaris més dies, les empreses podrien justificar un ERTO per força major. Com passa habitualment amb les mesures que tira endavant el govern de Pedro Sánchez, les empreses haurien d'assumir els costos i, a més, els dies de permís climàtic no seran recuperables. Pimec ha estat la primera gran patronal que s'ha posicionat i de manera dura i contundent contra aquesta mesura de la vicepresidenta Díaz. Yolanda Canales.
De fet, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que ja està bé que es garanteixi la seguretat jurídica i física dels treballadors quan es reconeix el seu dret a no moure's en una determinada situació que pot afectar la seva vida, com va ser, per exemple, el cas de la Dana a València. Ara bé, també diu que no es poden anar aprovant drets amb lleugeresa i, sobretot, sense tenir en compte qui els ha de pagar.
Totes les persones han de tenir drets. Els treballadors han de tenir dret a no moure's quan pot afectar la seva seguretat o la seva vida, com hem vist a València. Això és molt important. Però aquesta facilitat per regular drets l'hem de tenir també amb la responsabilitat d'assumir col·lectivament com els garantim. I ens preocupa extraordinàriament la lleugeresa amb la que pensem que podem otorgar drets sense vetllar, sota el principi de responsabilitat, per qui els pagarà i com s'assumiran.
En aquest sentit, Ginesta aposta perquè aquest permís climàtic sigui recuperable i no l'hagin d'assumir en la seva totalitat les empreses.
Ens sembla bé que hi hagi un permís, ens sembla bé que hi hagi un permís retribuït, ens sembla bé que hi hagi seguretat jurídica i que estigui regulat, però nosaltres considerem que hauria de ser un permís retribuït recuperable i que les empreses no siguin les úniques que assumeixin els costos, sinó que han de ser compartits d'un problema global, l'hem d'assumir col·lectivament.
Ginesta, en declaracions a l'ACN, ha destacat que un problema global s'ha d'assumir col·lectivament i no només des d'una part de la societat. D'altra banda, ha reclamat que en funció de la dimensió de les empreses hi hagi mesures de suport, ja que la capacitat d'inversió no és la mateixa en una pime que en una de grans dimensions.
Gràcies, Yolanda. Obrim ja àrea de serveis. Som a les portes d'un cap de setmana marcat per un temps tranquil. Es combinaran el sol i les boires i també hi haurà algunes bandes de núvols, això sí, núvols força prims. De pluja ben poca, tot estirat, amb el vespre algun plogim a la Costa Brava i diumenge quatre gotes mal comptades també al litoral entre Barcelona i Girona. Les temperatures dissabte pujaran al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre i baixaran una mica la resta. Diumenge es mantindran sense grans canvis. La setmana que ve baixarà la temperatura entre dimarts i dimecres. Dilluns esperem ruixats al Pirineu i dimarts alguns xàfecs entre Girona i Barcelona. I ara sortim a les carreteres. La Marta Carbó ens explica com està la xarxa viària. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Ens comencem situant a la C33. Hi ha un carril tallat a la sortida de Barcelona. Això està afectant els accessos cap al nus de la Trinitat amb cues importants de la Pota Nord, des d'abans de Montigalà fins al nus. També a la Ronda Litoral, amb cues des de Sant Adrià fins al nus de la Trinitat. I a la Ronda de Dalt de Barcelona, amb retencions intermitents des de Sant Gervasi. A més, a la Ronda Litoral també hi ha un accident a la zona portuària que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions des de la zona franca. Altres vies amb problemes, la C32 amb cues cap a la capital catalana entre Gavà i Sant Boi de Llobregat i també retencions a la P7 a Barberà en tots els sentits de la marxa. De moment això és tot des de Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, perquè hi ha activada una alerta sanitària a l'Arboç del Penedès. Porten 47 dies, ni més ni menys, sense servei d'escombraries i la situació comença a ser molt greu i preocupant. L'Eloi Moreno ha parlat amb els veïns de la població que estan entre preocupats i, sobretot, alarmats.
El consistori ja espera l'autorització del Departament de Treball per contractar de manera urgent una altra empresa que faci el servei després del resultat que ha indicat l'informe de salubritat pertinent. L'equip de govern ha presentat dues denúncies contra l'empresa concessionària per falta de recollida i neteja i una contra el comitè de vaga per la reducció arbitrària de serveis mínims. Aquesta situació ha afectat tant a veïns com a establiments. És el cas d'en Christian, propietari del Frankfurt Victoria de l'Arboç.
cada dos por tres unas basuras en las calles, las ratas se ven pasear por las calles como si esto fuera su casa. En el establecimiento, bueno, la recogida no se hace. Intentamos hacer como era por pautas, lunes, martes, miércoles, jueves, pero nos han cambiado todo y no sabemos cuándo se puede sacar la basura. O sea que pagamos un servicio para que prácticamente no se cumpla.
En Joan Carles, gerent de la braseria La Mossegada, també s'ha hagut d'encarregar de la gestió de tots els residus del seu establiment. Assegura que la problemàtica ha arribat a un punt de risc en la salubritat dels veïns.
Vam anar la setmana passada el que és l'Ajuntament a Tarragona i l'han donat com a prioritat per el que és la por sanitat, no? Perquè està el perill de les persones.
L'alcalde del municipi, Joan Sans, lamenta que no hi ha cap acostament ni voluntat de solució per cap de les parts. Mentrestant, els veïns i establiments esperen que el consistori pugui contractar una altra empresa de neteja i residus que pugui cobrir el servei de forma urgent.
Gràcies, Eloi. A l'espera de solucions tenim una última hora sobre aquest conflicte sanitari de l'Arbós del Penedès. Diu així, ha quedat ajornat fins demà dissabte la recollida de la brossa acumulada després de decretar-se aquest matí l'emergència sanitària en aquesta localitat. El servei s'havia de fer aquest divendres al matí, però la quantitat desbordant de residus ha obligat a posposar usar-lo fins demà al matí. Esperem que hi hagi una ràpida solució per tots els veïns de l'Arbós del Penedès. En els últims anys, el mercat immobiliari ha experimentat una transformació significativa a causa de la proliferació dels pisos turístics. Aquest fenomen ha deslligat un intens debat sobre el seu impacte en els preus del lloguer i l'accessibilitat de la vivenda. Són realment els pisos turístics els culpables de l'augment desorbitat dels lloguers? Què està passant en el nostre país amb aquest sector? Des de la fi de les restriccions de la pandèmia, els pisos turístics han recuperat la seva popularitat i a un ritme accelerat. Segons les últimes dades estudiades, l'oferta d'habitatges turístics d'Espanya va créixer un 11% al primer trimestre de 2023 en comparació amb el mateix període de 2019. I és que tot i que segons la patronal Apertur, el 75% de l'ocupació són famílies que no donen problemes, també hi ha grups de joves i no tan joves que malmeten la imatge del sector amb actituds incíviques i de manca de convivència. En resposta a la creixent preocupació, diverses comunitats autònomes han implementat regulacions molt estrictes. Catalunya, per exemple, limita el nombre de llicències per a pisos turístics, o Barcelona, que anuncia que el 2028 no hi haurà cap pis turístic a la capital catalana. Hi ha persecució contra aquest sector. El Ricard Álvarez ha buscat respostes aquest matí a Herrera en Copa i Catalunya i Andorra. Amb qui, Ricard?
Doncs amb la Marianne Muro, que és la directora general de Partur, que és l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona. Ella ens ha explicat que sí que senten certa persecució i culpabilització d'un tema prou important en el que l'administració és qui no ha fet els deures.
Jo el que crec és que s'està desviant l'atenció d'un problema que hi ha, que qui ho ha provocat ha estat l'administració. És a dir, la falta d'habitatge no és una responsabilitat nostra. És de l'administració que té que fer les polítiques adequades i que no les ha fet.
I, de fet, ha anat més enllà posant xifres als pisos buits de Barcelona que pràcticament igualen als turístics, uns 10.000. Per la Marianne, si l'administració tingués voluntat d'arreglar el problema, podria ajudar a incentivar els propietaris a que posin els seus pisos a lloguer.
O sigui, jo tinc el meu pis buit i penso, bueno, a mi sí, tinc una assegurança darrere de l'administració, o l'administració em diu... Ho llogues a lloguer social, però tranquil·la, perquè si passa qualsevol cosa nosaltres assumim la responsabilitat. El que no pots és traslladar tota la responsabilitat del que tu no has fet al sector privat.
Els pisos turístics s'han visibilitzat hores d'ara com els culpables de la manca de vivenda social quan en els darrers 10 anys no s'ha donat d'alta cap nou pis turístic.
Des del 2014, que estava l'alcalde Trias, ja es va establir una prohibició d'apertura de nous pisos turístics. Per tant, des del 2014 fins al 2024, que som ara, no s'ha obert cap pis turístic. Ens trobem en aquests moments amb un problema important amb el tema de la vivenda. Jo crec que el més fàcil i el més popular ha estat buscar un culpable, perquè a la fi és això, és buscar un culpable. I aleshores són els pisos turístics.
A Barcelona, aquests habitatges representen el 45% de l'allotjament turístic total i la seva eliminació qualificada d'expropiació encoberta per Apertur afectaria especialment les famílies, principals usuaris, per la forta barrera dels preus dels hotels i podria portar al decreixement turístic.
Estem avui analitzant si és certa la queixa amarga que fa el sector dels pisos turístics en el sentit que se'ls està perseguint per terra, mar i aire. Amb el tema de bueno, que s'està limitant molt i molt la presència d'aquest tipus d'establiments de cara a donar sortida al boom turístic que viu Catalunya i també la ciutat de Barcelona. En volem parlar amb l'Imma Guillén, que és delegada de l'OUCO Catalunya. Imma, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, bona tarda, Carles.
Aviam, des de la vostra posició, creus que hi ha persecució com que alguns propietaris i ocupants s'han passat també de la ratlla i ara paguen justos per pecadors i això que diuen que l'any 2028 no hi haurà pisos turístics a Barcelona? Com ho veus?
A veure, pròpiament persecució no. Sí que és cert que tenint en compte que dintre de tot aquest camp, bueno, com tot, no? Sí. Hi ha persones que ho fan bé i entren dintre de la normativa i respecten pues, el que és el tema de la normativa de soroll i el tema de llicències. I també hi ha altres que aprofiten una mica la situació del mercat i també la incertesa que hi ha, vale? Per posar en aquest sector pues, immobles que en un principi pues, evidentment ni estan controlats ni és la normativa. Vale? És cert que un dels elements a tenir o que ha portat tot això és evidentment el tema de lo que és el tema de saucis i tot això, no? Que clar, el petit propietari davant d'aquesta situació, bueno, pues té que trobar solucions o buscar-se una mica l'alternativa.
El que passa que el que es creixen el sector dels pisos turístics és que, aviam, a Barcelona hi ha molts ciutats de l'àrea metropolitana, hi ha una manca de vivenda, no? I diuen, escolta, nosaltres no som culpables de que n'hi hagi vivenda, no?
És cert. Té tota la raó, perquè molta d'aquesta vivenda tindria que ser la pròpia administració que pogués posar a l'abast de la població pues, com a mínim un determinat número. Sí, sí. Això és cert, i a vegades, i aquí és veritat que es té que buscar com un equilibri, vale? En el que és l'interès del propietari, que amb la seva propietat pot fer el que la llei li permeti, no? O li deixi, i després també amb les pròpies necessitats de la població. Clar, aquí hi ha interessos contraposats. Clar. I realment és complicat.
El cert és que el pis turístic és una modalitat que creix, ha crescut molt els últims anys, i sobretot mirant cap a un sector que són les famílies, no? Les xifres diuen que el 75% de l'ocupació dels pisos turístics de la ciutat de Barcelona són famílies, no? Clar, si ara vols arraconar tota aquesta possibilitat de que hi hagi aquesta oferta, doncs també expulses un col·lectiu turístic que en teoria no dona problemes, que són les famílies, no?
Sí, sí, clar. Sí, perquè hi ha estudis que diuen que molt d'aquests pisos turístics, els que, sobretot jo penso que són els que estan dintre, el que és la normativa i tot això, al final el que estan enfocats a famílies que passen aquí una mitja de potser pues, 3, 4, 5 dies, amb el que això també reporta a la pròpia ciutat, que és en benefici de molts sectors, no? Això jo suposo que, clar, és una mica com tu deies abans, al final és justos per pecadors, sí, una mica, eh? Aquí sí que tinc que donar-te la raó, perquè és aquesta la sensació que es té.
Imma, des de l'òptica vostra, des de l'OUCO, per exemple, que un alcalde d'un ajuntament digui l'any 2028, com aquí a Barcelona, no quedarà ni un sol pis turístic, ni legal ni il·legal. Aviam, tu creus que un ajuntament pot actuar d'aquesta manera tan dràstica? Vull dir, dient, no quedarà cap pis? Aviam.
Jo, a veure, dintre del que és, i això m'agafes en reserva, sí. No? Això queda molt bé, però jo és una mica excessiu. No, perquè
és molt polític, això, eh?
És que em sembla una mica que sí, eh? Yeah. Però també tenim que ser segons el decret llei que està vigent ara per ara, vale? Aquestes llicències són de 5 anys i seran revisables. També et quedes amb el titular, no? Clar, si el propietari d'aquest pis turístic compleix la normativa, està tot dintre de... Suposo que també posaran un tema d'evitar pues, conflictes amb el veïnatge, evitar el que és la pressió urbanística. Evidentment té una repercussió en el sol i en tot això. Home, si aquesta persona està dintre i ho fa bé...
Perquè és
veure... Clar, igual és revisable tot això, eh? No és absolut.
I tornant ja al tema, bueno, tornant, no, explicant una mica més el tema dels pisos turístics, des de l'AUCO rebeu moltes queixes de comunitats de propietaris en el sentit de que hi ha pisos turístics que estan descontrolats.
Bueno, no? Mira, això del pis turístic ha sigut un boom, per dir-ho d'una manera, en comunitats, per exemple, com companys que estan a Toledo, per exemple, el que és Castilla i la Mancha ha tingut un boom però realment important, sobretot en el que és la part de casc urbà. Vale? També, evidentment, tenim Andalusia, compte que Catalunya és la tercera, juntament amb Andalusia, les illes, no? I juntament amb València, estem dintre d'aquest, que estem en el top 10, per dir-ho d'una manera. Eh?
Sí, sí, sí.
I n'hi ha queixes, clar, evidentment, perquè són afecten, com parlàvem, el tema de lo que és la pressió de l'ús del sòl, que clar que tu tenies un pis i ara tenint en compte la situació a nivell, sobretot la por al dels impagaments, el temps que triga una persona en poder fer un llançament parlo de petits propietaris, potser aquí amb els grans tenidors
que són els més perjudicats sempre, els petits propietaris, pobres.
Sí, clar, llavors dius, ostres, no dona, si jo tinc aquesta vivenda perquè jo que sé, és herència o la vull, escolta, pues si tu compleixes la normativa, per què no? Exacte. El problema va que moltes vegades això no està regulat i a vegades hi ha situacions d'incivisme i també entenc jo que és tan anada i natural, perquè si tu al final tens una família, estàs 5 dies, en principi no tens cap problema. El problema ve, per exemple, el grup de joves que dorm avui aquí, demà passat dorm allà, i entre cometes això no té compte. Sí, fi, sí, però hi ha un increment.
És un debat molt llarg que continuarà, que portarà a cua aquest debat, els pisos turístics, la seva regulació, i, en fi, hem escoltat l'opinió de la OCO Catalunya amb la seva portaveu, Imma Guillem. Imma, gràcies per atendre. Hi haurà temps per debatre més i més sobre els pisos turístics i aquesta, diuen ells, persecució que els estan fent algunes administracions. Nosaltres el que hem de fer ara és una aturada per publicitat i després et parlo dels mercats i de les fires de Nadal que estan molts, molts en marxa ja.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo 2 a 3 kilos a 13,95 euros el kilo. Hasta el 1 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mu de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Sephora celebra Black Friday. Menos 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una quarantena de propostes de fires i mercats de Nadal estan ja en marxa. Hi ha, per exemple, la Fira de la Vet d'Espinelves, a Osona, la Fira d'Utió, a Solsona, a la comarca del Solsonès, fins a arribar, per exemple, a la Fira de Santa Llúcia, a Barcelona. És la fira més antiga del món. S'hi ha tensat, s'hi ha passejat a la Mar Puerto.
Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Sí, es tracta de la fira nadalenca més antiga del món, amb 238 anys, i d'aquí la història de que la majoria dels paradistes portin tota la vida. Paradetes que han passat de generació en generació i que han contagiat la màgia del Nadal de pares a fills. De fet, el marit de la Maria del Carme, de la parada número 5-6 de Figures, explica la trajectòria que han tingut al llarg de tota la seva vida.
Després de 50 i escaig d'anys, jo, la mestressa, que és la titular, hi va néixer. Nosaltres fem la figura tradicional de pessebre i els complements fets amb suro, fusta, etc. Tot això està fet a casa. No està comprat ni fabricat ni res.
Els comerciants afirmen que enguany estan tenint poques afectacions pel canvi de calendari i que les previsions són bones. Albert de l'Ofeu, artesà del pessebre i president de la fira, també ho confirma.
L'any que és més curta, doncs tens un cap de setmana de menys, normalment es reparteix bastant. Això ve degut, la família ha començat abans aquest any. Nosaltres vam decidir fa molts anys començar l'últim divendres de novembre, amb el que un any la fira és més curta i l'altra és més llarga. La fira de Santa Llúcia, afortunadament, la que tira amb més força, amb molta diferència. Sempre esperem una bona acollida i aquest any se concentrarà més perquè hi ha menys dies festius, el pont cau són 3 dies.
A més, hi ha parades dedicades a la venda d'arbres nadalencs, guarniments, figures pel pessebre i una àmplia oferta gastronòmica, però tot i això, el que més es ven són els naixements.
El caganer és la figura més mediàtica, però el que més es ven doncs, són els naixements, el que és el pessebre, que és per on comença la majoria de gent.
I per la seva banda, la Durne Costa, de la parada artesania Pessebres Costa, també ha volgut parlar amb nosaltres i ha volgut manifestar el desig de que aquest any l'esperit nadalenc continuï i que no s'acabi perdent.
El meu pare i el meu tiet, amb 7 i 9 anys, a l'avi va dir, es té que menjar a casa. I amb un carretó venien cada dia des de la Ronda Sant Pau a muntar i desmuntar. Jo no visc d'això. Si jo no vinc un any, això es perd.
Tot això amb la il·lusió dels clients que porten també aquí tota la vida. El seu pare ja s'encarrega, diu, d'assignar les seves figures.
Que la meva parada és màgica i em venen clients que no estaven casats, s'han casat, han tingut fills, els fills ja són grans.
I a mi fan firmar. I ara els dic, si és car, si te'l regalo jo, o el galliner o el que sigui, no? Jo et cobraré la firma només.
I ara el que toca és gaudir de la fira tots aquests dies que tenim per endavant i aprofitar-ho al màxim.
Ja ho sabeu, moltes fires de Nadal arreu de Catalunya. Assisteu aquí als voltants de Barcelona. Recordeu la Fira de Santa Llúcia, que obre portes aquesta mateixa tarda, i ja n'hi ha una que està en marxa, la Fira també de Nadal, que hi ha la Sagrada Família. El parlo ara de qui desapareix a Catalunya i per què ho fa. Aquesta és la pregunta que ens fem avui a COPE Catalunya i Andorra i a la que li volem donar resposta. Primer situem la qüestió. L'any passat els Mossos van atendre un total de 3.748 desaparicions amb una mitjana de 10 al dia. La majoria són voluntàries i reincidents, de manera que només 4 van tenir un origen criminal, 2 per assassinats amb ocultació de cadàver i 2 més que encara s'estan investigant. De tots els casos, només entre l'1 o l'1,5% són casos involuntaris que comporten l'activació d'un ampli dispositiu de cerca, i de totes les desaparicions, les de menors d'edat d'entre 13 i 17 anys van baixar quasi bé un 5%, mentre que les de majors de 65 anys també es van reduir, en aquest cas, en un 6%. Però més enllà de la fredor de les xifres i de les investigacions per localitzar localitzar la persona desapareguda, les famílies viuen un procés molt dur. La majoria pregunten quan pot durar la desaparició. És una pregunta que cap policia o cap expert en aquestes situacions poden respondre, tot i que molts dels casos es resolen en els primers 2 o 3 dies. Avui, a Rere en Cope, Catalunya i Andorra, ens ha visitat l'Estivali, angoixada perquè fa setmanes que no sap res del seu pare. És així, Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Així és, una entrevista en una situació molt dura per ella. Tot ha canviat per la família Ortiz a Salt des del passat 13 d'octubre, és a dir, fa gairebé un mes. El seu pare, de 76 anys, amb símptomes de la malaltia de l'Alzheimer, no va tornar a casa. Les hores s'acauen i l'angoixa i preocupació es disparen proporcionalment. L'absència provoca la búsqueda de persones que l'han vist amb el fatídic dia de la seva desaparició. L'última pista vàlida és un jove que a prop de la carretera G55 té constància d'haver parlat amb un home de les característiques de l'Evaristo Ortiz i on li va dir on s'adreçava.
Mi padre se acercó a él y él le dijo que si quería comer algo, mi padre le dijo que no, que si quería beber algo, entonces él le dijo que sí, se ve que llevaba como, bueno, un poquito de espinos por los brazos y demás, y bueno, le dijo que como que estaba cogiendo espárragos, bueno, por la también mi padre como por el Alzheimer, pues...
Yeah.
Y entonces, pues bueno, le dijo que iba para Plaza Cataluña, por eso... Esta información sí que la, no sé, la vemos un poquito posible porque, claro, ¿quién te va a decir voy a mi casa, a Plaza Cataluña, no?
Yeah.
Entonces, por eso nos ceñimos también un poquito más a esas zonas.
Tot i que ha passat un mes, la família no vol perdre l'esperança. Una línia d'optimisme és que el desorientat s'ha pogut adreçar a una masia o una casa de segona residència i allà pot habitar. Un fil per mantenir el seu dia a dia. L'Estivalez Ortiz agraeix a Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra la col·laboració ciutadana en la búsqueda del seu pare.
Pedir a la col·laboración ciudadana a ver si bueno, eso, si tienen casas o algún barracas de que sean suya, que sean dueños, o tanto alguna gente si pierde unos minutos en mirar algún sitio donde cree que pueda meterse, pues bueno, se lo agradecería también mucho, porque nosotros no perdemos la esperanza de encontrarlo y de que vuelva a casa.
Cada desaparició té la seva casuística, el context i l'escenari. Per exemple, una desaparició a alta muntanya, a la mar, com és el cas aquesta setmana del pescador d'Arenys de Mar, de 78 anys, o la Riuada de València, on encara hi ha 4 desapareguts. També té la seva casuística la edat de la persona desapareguda, o bé si té una malaltia o no, que influeixen de com es tracta d'una manera diferent. La policia recomana sempre, sobretot, no perdre temps. Quan hi ha un retard injustificat, o bé es perd la comunicació, denunciar d'una forma ràpida la desaparició, perquè les primeres hores són claus per la localització.
Hablo ahora con Joaquín Amills, que es el presidente de la Asociación Sos Desaparecidos. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, ahora mismo acabamos de escuchar a Estíbaliz, que es la hija de un señor mayor, 70 y pico de años, se llama Evaristo, lleva unas semanas desaparecido, y no lo encuentra por ningún lado, lo han denunciado, en fin, el caso, un caso habitual de una persona mayor que desaparece sin saber muy bien por qué. Desde vuestra asociación, en una situación como esta, ¿tú qué le dirías que conoces tanto el tema de desaparecido de Estíbaliz, de esta hija que busca desesperadamente a su padre?
Bueno, cuando son personas vulnerables, desde luego todo se incrementa, ¿no? Tanto el tiempo que va pasando no corre para nada en favor de la persona que ha desaparecido. Desde luego lo primero es poner la denuncia, confiar en los cuerpos de seguridad del Estado, si son Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza. Lo segundo, pues es... difundir la imagen, intentar buscar a alguien que lo haya visto. A partir de ahí poder optar a cámaras que esté allá por este lugar que estuvo, la posibilidad de unidades externas como puedan ser drones, unidades K9, y ir incrementando todo, pero desde luego con la máxima rapidez, porque el tiempo no corre a favor.
Claro, claro. Joaquín, tú que conoces bien el tema, ¿cómo se acompaña a una persona, bueno, pues eso, rota por una desaparición y todas las incógnitas que rodean esa desaparición, Joaquín?
Bueno, lo primero es saber escuchar a la persona. La persona necesita contar, necesita desahogarse, necesita volcar toda la frustración. Nadie está preparado para afrontar una desaparición, porque un familiar de un momento a otro resulte que parece se lo ha tragado la tierra. Uh-huh. Eso nadie está preparado, ni psicológicamente ni físicamente en estos primeros días. Por lo tanto, lo primer paso es escucharla, el segundo paso es ser realistas. Nunca puedes mentirle a la familia. Hay que, según qué caso sea, si sí. Es una persona que está enferma, muy vulnerable, mayor de edad, pues hacerle ver que el tiempo no corre a favor. Mm. Si han pasado muchos días, pues que el máximo esfuerzo es en encontrar a la persona.
Claro.
¿Tú encontrarla siempre viva o encontrarla muerta?
Claro, tú siempre, o siempre que hemos hablado contigo, nos recuerdas que es más difícil investigar una desaparición que un asesinato, por ejemplo. ¿Por qué, Joaquín? A ver.
Sí, porque en un asesinato tiene un homicidio, tienes un cuerpo, un lugar, tienes huellas, tienes muchísimo, un escenario donde hay mucho que investigar. En una persona desaparecida no tienes nada, tienes que partir de cero. No tienes muchas veces ni siquiera por dónde esta persona ha podido salir, marchar, circular. Tienes que hacer una labor muy minuciosa y que, bueno, tampoco hay que ser muy realistas de que no siempre da su fruto, ¿no?
Claro.
A veces pasan meses.
Claro. Vosotros, además de hacer un trabajo que es buscar a personas desaparecidas, hacéis un trabajo también muy importante, que es arropar a las familias, que son quizá las que lo pasan muy mal, peor quizá, ¿no?
Por supuesto, muchos de nosotros somos padres de desaparecidos de hace muchos años. Sabemos muy bien lo que vive la persona en los primeros momentos, a medio plazo y a largo plazo. Entonces, bueno, intentamos no solamente difundir la alerta, sino pues entablar con medios de prensa, publicar cuanto más podamos la desaparición, hacerla, si no mediática, medio mediática, pero también claro. Luego está toda la parte de psicólogos, detectives, criminólogos, los abogados nuestros, en fin, todo un amplio abanico que
claro.
Ponemos a mano.
Ahora me imagino, Joaquín, que estáis volcados con el tema de la DANA de Valencia. Si no estoy mal informado, hay 4 personas oficialmente desaparecidas. ¿Son las cifras con las que vosotros trabajáis, Joaquín?
Sí, nosotros tenemos oficialmente hay 4, nosotros tenemos 2, contacto con familias, 2. Pero también es verdad que estamos inmersos preparando la demanda que ya anunciamos en contra de las administraciones. Hay bastantes familias que se han sumado a esta demanda. A las familias, por supuesto, no vamos a cobrar nada, pero creo que es justo ante el desastre que se ha cometido por negligencia, por torpeza, y que además pasado un mes, hoy hace un mes, la clase política que tenemos no sea capaz de empatizar con el dolor de esas familias, reconocer los errores y se limiten a echar culpas. Desde luego, lo único que podemos hacer es ir a una demanda y pedir responsabilidades.
Muy bien, Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, gracias por atendernos y, en fin, desear que las investigaciones y vuestro trabajo de cara al tema de la DANA de Valencia den frutos positivos para las familias afectadas y también, pues, seguir trabajando porque, lamentablemente, hay gente que desaparece cada día, tanto en Cataluña como en el resto de España. Joaquín, gracias, buenas tardes y muchísima suerte y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Buenas tardes a vosotros.
Marxem ara fins a la seu dels Mossos d'Esquadra, important operatiu d'aquest cos policial que han desmantellat un grup criminal que s'apropiava d'immobles de persones vulnerables i amb problemes econòmics. Hi ha 9 detinguts, Clàudia Cifuentes.
El passat 25 de novembre, els agents de la policia de la Generalitat van detenir 9 persones. Eren advocats licenciats que actuaven des d'un bufet. El grup es dedicava a captar víctimes vulnerables, majoritàriament gent gran, que necessitaven diners de manera urgent i que no tenien gaire educació financera. Les víctimes necessitaven crèdits per saldar deutes personals i els criminals els prometien saldar els seus deutes a través de préstecs, però per això necessitaven signar abans un contracte.
El que feien és anar al seu domicili, oferir-los un préstec i signaven en el mateix moment un contracte privat. I posteriorment, ràpidament, anaven a ante notari i en el notari el que feia aquesta persona, la víctima, li donava els poders a aquest grup criminal. Ella, en teoria, estava enganyada, no sabia que estava fent això.
Ens ho ha explicat el sargento Carlos Lamiel, subjefe de la unitat de la investigació de Premià. Les víctimes entregaven el poder notarial de la seva vivenda i posteriorment el grup criminal realitzava una compra-venda utilitzant empreses falses que estaven als noms de testaferros. Les víctimes es quedaven sense casa i sense préstec. En total, més de 18 persones han perdut la casa des de 2022 a Barcelona, Terrassa o Madrid.
Aquesta senyora estava vivint al pis i no sabia ni que era seu, ni que ja no era seu.
Les entitats bancàries i les empreses creditícies a les que demanaven el préstec també han sigut estafades, i és que els criminals mai retornaven els diners. Entre els testaferros i les empreses, els detinguts tenen un deute de gairebé 1 milió d'euros. Els notaris que han participat en el procés també estan sent investigats per la seva participació en el cas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Avui festa grossa, Can Barça, 125 aniversari, una gala avui, no?
Sí, hem de felicitar el Barça per aquest 125 aniversari. Ho celebrarà amb una gran gala a partir de 7:45 del vespre al Gran Teatre del Liceu, amb la presència de la primera plantilla. Mites del barcelonisme, estaran els presidents vius, Laporta, Bartomeu, Rossell, Gaspar i Enric Reina, i amb alguna absència destacada com la de Leo Messi, entre cometes per problemes d'agenda, o la de Pep Guardiola, que té un partit molt important aquest cap de setmana a Anglaterra contra el Liverpool. Estarem pendents del que passi al Liceu aquesta tarda i també de la jornada de Lliga que es disputa aquest cap de setmana. El Barça juga el seu partit demà a les 2:00 PM a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, rep a la Unió Deportiva Las Palmas. La notícia és que torna a Lamine Yamal després de 3 partits. És baixa per sanció Casador, pel que ha dit Flick avui. En el seu lloc jugarà, tot apunta que jugarà Gavi i no Frenkie de Jong, a qui el tècnic del Barça no veu encara el 100%. Atents també demà a partir de 7:45 a l'estadi de Cornellà al Prat. L'Espanyol rep el Celta. L'Espanyol està penúltim a la classificació. Se la juga l'entrenador Manolo González. Situació convulsa a l'entitat. Ahir uns 250 pericos van protestar davant del Consolat de la Xina a Barcelona. El Girona jugarà el seu partit diumenge a 2:00 PM. Visita el Villarreal. El Girona després de la derrota a la Champions, però han encadenat 3 victòries consecutives a la Lliga. En bàsquet, el clàssic de l'Euroliga se'l van dur al Real Madrid. Va guanyar el Madrid ahir al Palau Blaugrana. Barça 90, Real Madrid 97, després de 2 pròrrogues. I aquest diumenge, al matí, es corre pels carrers de Barcelona la mítica cursa, la cursa popular Jean Buen.
Molt bé, aquest és el menú avui d'Esports Cope. Té molt bona pinta, Joan, m'agrada. Sí, doncs a partir de les 3:05 els saborejarem tots plegats.
Perfecte, t'ho agraeixo, gràcies. Fins ara.
Molt bé, nosaltres ho deixem aquí, però l'actualitat i l'informació continua. D'aquí uns segons arriba Pilar García Muñiz amb la tarda i ella els seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.